Bé, avui a vespre, si us ve de gust, podeu anar fins a Eivissa, ben a prop del port, a Vara de Rei, a la Societat Cultural Abusos, on a les 7 de la tarda tindrem una conferència a càrrec d'en Josep Maria Prats Marí, el bombardeig de l'acorassat Deutschland i la projecció del teaser del documental audiovisual d'aquest treball. Aquest és un llibre publicat per Eivissa Editions que ha tingut molt bona acceptació. De moment ja porta 6 edicions, que per ser un llibre, doncs, aquí a les Pitiuses és molt rellevant, i que narra amb detall els fets històrics ocorreguts al port d'Eivissa la tarda del 29 de maig de 1937. Per tant, una tarda d'ara fa 88 anys. Tenim amb nosaltres l'autor, Josep Maria Prats. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per interessar-vos per la història d'Eivissa.
No, gràcies per acompanyar-nos. La història d'Eivissa també és la de Formentera. O sigui que benvingut sempre. Hi ha més molta gent d'Eivissa que ens escolta en altres. Què va passar aquella tarda del 29 de maig de 1937?
Doncs pues mira, aquella tarda, un tal dia com avui, un dia preciós com és avui, estava fondejat a les 6 de la tarda el millor acorassat que tenia Alemanya en aquell moment i que es pot dir que era el millor acorassat d'Europa.
Un acorassat és un vaixell de guerra.
Un barco de guerra, un barco, era d'aquella època el més potent que hi havia.
El més potent, i què hi feia a Eivissa?
Pues bueno, era quan la guerra civil i les potències europees, Itàlia, Inglaterra, Alemanya, França, havien decidit que la guerra no s'estengués més enllà de les fronteres d'Espanya. Llavors estaven bloquejant els ports de la península perquè no entrés material de guerra d'altres països. I aquest acorassat pues, tenia com a assignats Cartagena, Alicant, València, i venia a descansar a Palma. Venia a descansar a Palma i allí pues, comprava fruita, comprava verdura, i li enviaven el correu per la dotació, i allí estava. Però en aquella època va passar una cosa, i és que Palma era la base dels creuers d'en Franco, que eren dos creuers molt, molt potents, el Baleares i el Canàries, i la República va decidir anar-los a bombardejar. I entonces pues, van anar un dia, tal com es diu, 24 de maig, a bombardejar el Canàries i el Baleares, i entonces els alemans van decidir que no podien tornar a Palma perquè corrien risc que els bombardejassin.
Quan els republicans dieu que van bombardejar, perquè l'any 37, en aquest cas, les Balears era zona nacional.
Les Balears era zona nacional, efectivament.
Era zona nacional, i quan dieu que la República bombardejava, eren, entenc, amb avions que sortien des de...
Des de València, des de l'aeroport de Líria, i anaven a buscar els creuers nacionals, els creuers de Franco, que tenien com a base la bahia de Palma.
La bahia de Palma, molt bé.
I llavors, pues, bueno, aquest acusat alemany va decidir que no podia tornar a Palma i va venir a Eivissa a descansar una mica i a comprar fruita i verdura. I entonces, pues bueno...
Fruita i verdura, no van d'una porcella, no van d'una miqueta de carn, no, fruita i verdura.
Imagina que varen comprar tot el que varen poder. Ah, perquè només fundejar hi varen anar un conciliatari, que devia ser sempre matutes, sí. I es van anar a veure què volien, que els hi tenien que vendre. Bueno, i va resultar que aquest dia uns avions de la República es varen despegar de Llíria, se'n van anar cap a Palma, arriben a Palma, no veuen a ningú, perquè d'aquell Baleares i el Canàries no hi eren aquell dia, i decideixen tornar cap a la seva base. I quan tornen, aquell dia feia molt bon temps, molt bona visibilitat, quan són a Tago Mago, poden un barco molt gros fondillat a Eivissa. Diuen, ui, aquest deu ser un dels creuers que estan buscant. I entonces pues, donen la volta pel nord d'Eivissa.
Sí, això a l'aire, eh?
A l'aire, sí, sí.
Sí, sí, sí. Clar, perquè no hi havia tots els instruments de navegació i de visió que tenim ara. O sigui, era tot visualment,
era
pràcticament.
Tot...
Hi havia algun, no sé si hi havia radars, ja.
No, encara no hi havia radars ni hi havia res. Entonces, pues bueno, donen la volta per Eivissa perquè no el vegin. Però jo tenia la casualitat que la gent els veu. Hi havia un alotet petit que es deia Miquel Guasc, que estava a l'esport de Sant Miquel jugant a casa seva. Quan va sentir aquella remorada dels avions, es va assustar i va sortir corregant i es va aferrar un arbre.
Sí,
i aquest al·lot m'ho va contar, bueno, aquest al·lot, aquest senyor que deu tenir 90 anys, si és que encara viu. Varen anar a buscar esquadrà per buscar sol a la coua i en Sussol a la Cua varen entrar.
En Sussol a la Cua perquè no els veiessin
perquè
bé?
Perquè no els deixin des del barco.
Claro, claro.
Pues varen creuar des de Sant Josep a Eivissa. Allí es descobreix un altre senyor que venia en bicicleta d'Eivissa cap a Sant Josep, que és de Salvador Tur, que va ser un registrador d'Eivissa. I el bombardegen. El bombardegen.
Bombardegen l'acorassat.
L'acorassat.
Bombardegen amb bombes o amb materialleta?
No,
amb materialleta.
El llancen 4 bombes de 250 quilos.
Oh, déu-n'hi-do.
Sí, tots fan
una
impacte.
Una tona, ja?
Sí, sí. No, 250 quilos.
Sí, sí, clar, no, però no fan una tona, fan 100 quilos.
Fan... No, sí, 250
tona...
quilos.
Sí, sí, per tant fan una tona.
Sí, una tona en total.
Sí, sí, sí.
Dos cauen a la mà i dos cauen a bordo i fan molt de mal. Permeteix-me que no ho conti tot, perquè si no la gent no vendrà
sí.
Faré spoiler. Però passen més coses. Es donen una sèrie de casualitats que els contaré a la conferència. Bueno, els avions es retiren, se'n van cap a la seva base, que no, els Alcázares, allà a Múrcia, i quan baixen de l'avion diuen Bombili Canàries, perquè eren russos. I es havien equivocat, masquins. En Hitler, que estava allí a Múnich, a una fèria d'agricultura, es va enfadar moltíssim. Es va enterar aquella nit.
Però l'acorassat el van deixar inservible?
L'acorassat va quedar inservible temporalment.
Temporalment.
Se'n va tenir que anar primer a deixar els ferits, els ferits a Gibraltar, que hi havia un hospital, i després en Hitler els va cridar que tornessin cap a la base Wilhelmshaven, allà a Alemanya.
On és aquesta base?
Wilhelmshaven. Per allà, de vora Jutlàndia.
Rostock, Hamburg, Jutlàndia.
De vora.
O sigui, davant de Dinamarca.
Davant Dinamarca. A la seva base, allà el van reparar i, bueno, després va participar a la Segona Guerra Mundial. El Hitler es va enfadar moltíssim, volia bombardejar València, perquè allà estava el govern de la república. El seu govern el calmava. Führer, no, que és clar, el problema. I el van convèncer per anar a fer una represàlia contra Almeria, perquè allí hi havia un acorassat de la república, que es deia Jaume I. Que no era, però bueno, això ho contaré a la conferència. I van arribar allí el gemelo del Deutschland, que era l'admiral Sieger, i va bombardejar Almeria, i va lançar 94 projectils de 300 quilos cada un. I 100 i pico projectils de més petits. Va fer moltíssim mal, Almeria, va ser moltíssim mal. I aquí es va acabar la història.
Sí, que és un, en aquest cas, és el primer cop que rep militarment Hitler, podríem dir, abans de l'inici de la Guerra Mundial.
Sí, sí.
O sigui, fins i tot el primer cop militar que rep Hitler, perquè ell no s'ha enfrontat, no ha tingut encara... No, ni ha entrat als Sudets,
no.
Ni ha envaït Polònia, res, zero.
I hi ha un barco que porta el nom del seu país, Deutschland.
I a més, que hi ha un component com de casualitat en tot això.
Sí, sí, era un component de casualitat, claro. Però aquestes coses, quan hi ha un conflicte armat, passen sempre. És el que es diu la niebla de la guerra, que mai sap el que està passant. I hi ha moltes equivocacions i sempre hi ha danys col·laterals, que es diuen ara.
Clar, perquè recordem que Hitler, que Alemanya no estava, diríem, oficialment, no era un contrincant en aquesta guerra, però va bombardejar guerra,
bueno,
que per anar més lluny.
Allí, quan va estallar la guerra civil espanyola, allí tothom ajudava. Els francesos, els inglesos i els russos ajudaven la república.
Bueno, francesos, inglesos i nord-americans, irlandesos,
sí, sí.
Eren persones, eren els brigadistes que venien aquí...
No, material de guerra, avions, combustible, de tot.
Sobretot russos i de mal estat,
diríem. I els russos. I Itàlia i Alemanya ajudaven en Franco. Llavors, arriba un moment...
Va ajudar molt, que van bombardejar
sí,
moltíssim.
Allí no hi havia innocents, allí tothom feia el que podia. Llavors arriba un moment que França s'assusta i diu, això ho tenim que parar, perquè si no, ens acabarà afectant. I convenç Anglaterra i les potències europees per acabar la guerra, per no enviar més material, per dir que, bueno, si no posem llenya, el foc s'acabarà extinguint. I això és el que intenten fer.
En la conferència d'avui, la novetat, perquè és un tema doncs, que vos heu estudiat amb molta profunditat, sisena edició del llibre, explicant aquesta història, la novetat és aquest documental, no? És aquest teaser
novetat,
del documental, no? Que...
La novetat és el documental d'en Ramon.
D'en Ramon Mallol, sí.
I que durant la pandèmia vaig aconseguir saber qui havien set els pilots, perquè em vaig posar en contacte, per casualitat, amb un professor d'una universitat russa, que es deia Karimov, i em va enviar un llibre que ell havia escrit, on venien els currículums de tots els pilots que varen estar a Espanya. I allí venien els pilots que varen fer aquest acte de guerra a Eivissa.
Perquè eren pilots russos.
Eren pilots russos. Els avions, els Katyuska, com van arribar a Espanya el setembre del 36, van arribar 31 aparatos en el principi, anaven pilotats per pilots russos. I després anaven dant el que es diu doble mando, per ensenyar els espanyols. I al final de la guerra entre els espanyols. Però en el principi eren els russos. Mm-hmm. I es va tapar, perquè no s'escalava el problema. Entonces, pues es va declarar, l'informe del pilot que va fer aquesta acció de guerra es va declarar secret i es va decidir que els autors havien set espanyols. I es va tenir aquesta idea que havien set espanyols fins a l'any 1998.
Clar, o sigui, avui el que es fa és el teaser del documental, o sigui, mireu, és com un tràiler, no?, sí. S'està fent el documental, i després també, que ja també està en edició, diríem, de podcast, no? De... Diguéssim...
Bueno, hi ha un audiolibro.
Un audiolibro, no?
Hi ha un audiolibro que el va fer en Agustín Prades, i voldríem, allà m'encantaria fer un documental, però ja estarà, no tenim temps. Però bueno, a veure si el Ramon s'anima i fem un documental.
Hem de comptar el bé, de moment ja avui s'anuncia el teaser. Entenc que l'entrada és lliure a la Societat Cultural Abusos.
Sí, però allò és molt petitet.
Molt petitet, si per exemple passi via a les 7 de tarda, recordeu
que... Tindran enviar un mail dient que vull venir.
Recordeu que això està de vora, això està de vora al port, de vora de Rei. I en fi, i podreu, avui que el que m'ho ha explicat avui en Josep Marí Prats, doncs, ho acabarà doncs, d'ampliar amb més detalls i entrarem doncs, amb una conclusió que m'ho deixarà amb ganes de més.
He contat la meitat. Falta una altra meitat que no la vull contar. Però va morir una luteta de Formentera que era sa guapa del poble. I el seu nòvio...
Disculpa, va morir una lota de Formentera.
Va morir una lota de Formentera, que és d'Eulerieta.
I què dius que era la guapa del poble.
Del poble
de Formentera.
De Formentera.
I això, això qui us ho ha dit, això?
Això, el nòvio va escriure una poesia i va escriure un llibre.
Era Vox Populi?
Era Vox Populi, sí. Era perquè en Eivissa hi havia molt poca gent. Totes les dues illes hi havia 50.000 persones.
O sigui que l'Eulerieta no és un nom massa comú actualment.
No, era una
luteta
de 20 i pico d'anys.
Però no és mica comú aquest nom actualment. No. I ni, ja et dic, ni aquella època et diria Eulària de Formentera.
Això ja no ho sé.
No, perquè les senyores majors que siguin Eulària de Formentera no n'hi ha.
Aquella luteta era allí, devia anar a comprar o no sé què, i va morir. Danyo colateral, aquesta pobra lota.
I després ja, paral·lelament, hi ha una... Per posar-hi més context, hi havia un mercant Magallanes...
Sí, hi havia... Bueno, claro... Però,
que venia des d'Odessa.
Venia des d'Odessa, sí. És que la ajuda russa embarcaven el material, tot el material i menjar. Des dels ports del Mar Negre passaven els Dardanelos. Allí els Dardanelos hi havia militars jubilats com jo, pagats per en Franco, mirant tot el que passava. I informaven després en Franco. Era una novel·la molt polida d'en Pere Reverte contant això. Després... s'anaven cap a buscar el nord d'Àfrica i s'aferraven a la costa del nord d'Àfrica perquè allò era costa francesa i quan arribaven a Alger pigaven el salt de nits cap a Cartagena i així arribava l'ajuda russa a través de la mà.
Doncs aquest vespre més a partir de les 7 de la tarda Josep Maria Prats, un plaer en Josep Maria Prats, en Marí, l'autor d'aquest llibre, El bombardeig de l'acorassat Deutschland, El bombardeo de l'acorazado Deutschland, en aquest cas, 6 edicions ja, Eivissa Editions, el podeu trobar. Pots trobar, jo crec, que aquí a Formentera, si no també doncs, a qualsevol de les llibreries d'Eivissa, online també el podeu comprar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies i els teus radioavientes.